Vinga, les 10:57, a les 5:57, en 10 minuts aproximadament, en 10-12 minuts, començarem la porra de Ràdio Illa, però abans volem saludar un moment a un periodista que fa dècades que cobreix conflictes internacionals, és el corresponsal diplomàtic d'un diari amb molta solera, un dels grans diaris del nostre país, La Vanguardia, i ha estat a Israel. No sé si ara el saludem encara en aquest país o ja està a tornada. Molt bon dia, Xavier Mas de Xeixàs.
Hola, molt bon dia. No, acabo de tornar a Israel, on he estat uns dies doncs, cobrint aquesta nova guerra.
Molt bé. Anem a pams. Avui, per proximitat, per immediatesa, avui molt pendents a les 2 hores espanyola d'aquest discurs que s'ha anat, diríem, anunciant, fins i tot, doncs, diríem, amb l'ús de noves xarxes socials, amb aquest punt cinematogràfic de Nasrallah, el líder suprem militar, polític, espiritual de la guerrilla Hezbollah. Hem d'esperar que Hezbollah avui anunciï que obre un nou front a la guerra, que li declara la guerra a Israel?
Jo ho dubto. Jo el que espero del xeic Nasrallah, que és el líder de Hezbollah, que és aquesta gran milícia, com tu dius, amb suport iranià, que ataca Israel des del sud del Líban i que realment és una amenaça existencial per Israel perquè té 150.000 coets, o sigui, molt més que Hamas. Hamas té 10.000 coets i ara deu d'haver gastat quasi tots. En canvi, Hezbollah té moltíssim arsenal. I jo crec que el que podríem esperar d'aquest senyor avui és una soflama, diguem-ne, contra els jueus, contra l'estat d'Israel i molta retòrica, que és el que acostumen a fer. I anar més enllà, jo crec que ja ho hauríem fet, i de tota manera tampoc crec que s'anunciï, no, que passarà una ofensiva. Aquestes decisions militars es prenen, diguem-ne, sense anunciar-les i com ha fet Israel amb l'ofensiva terrestre, no? Un dia te n'adones que comencen a caure les bombes i, bueno, una guerra ha començat.
Sí que és veritat que en les últimes hores hi ha hagut una escalada al sud del Líban i, per tant, al nord d'Israel, hi ha, doncs, amb atacs menys localitzats, amb atacs, diríem, en aquest cas, amb drons suïcides, però, clar, portem dies veient aquest vídeo, aquests vídeos, i és veritat que després de 3 setmanes, quan hi havia, doncs, diríem, l'ofensiva més clara de Hamas, ara ja estan a la defensiva, bé, si no ho han fet llavors és complicat pensar que ho faran ara, perquè si ho fessin sí que llavors ja tindria implicacions més de caràcter regional, el perill de conflicte regional escalaria de forma accentuada, no?
Sí, sí, moltíssim, moltíssim, tens raó, en què aquí si s'obre el front nord d'aquesta guerra d'Israel amb els seus enemics, els palestins, i amb Hamas seria, diguem-ne, un detonant tremendo, no? Perquè implicaria l'entrada d'Iran, Síria, potser també l'Iraq, vull dir, és tot l'Orient Mitjà, tota la regió en flames, i seria molt perillós, no? Però també dit això, Hezbollah també sap que una vegada que Israel acabi en Hamas, Israel anirà per Hezbollah. Anirà per ella, o sigui, anirà per eliminar també aquesta amenaça. Perquè Israel ara està en un modus de guerra, ells diuen de lluita per la seva existència, la prioritat és Hamas, perquè tenen segrestats a més de 200 persones jueves, i aquí està la prioritat. Però una vegada que quedi totalment aniquilat Hamas, que això pot ser qüestió de setmanes o de mesos, passaran, diguem-ne, jo crec que atacar amb tot el que tinguin a Hezbollah per evitar que Hezbollah sigui una amenaça per Israel.
Tenim aquesta idea de guerra definitiva. De fet, tota, diríem, la retòrica, els discursos amb referències bíbliques, curiós, a la Bíblia i no pas a la Torà, bíbliques, referències bíbliques per part, doncs, dels líders d'Israel, aquesta retòrica de guerra final, com tu bé dius, per la supervivència, o sigui, volen llevar-se totes les amenaces militars que amenacen el país, no?
Sí, sí, sí. És el que tu dius, ells fan aquestes referències sobretot a l'Antic Testament, diuen que és temps de guerra, no pas temps de pau, i llavors estan disposats a dur aquesta guerra fins a les darreres conseqüències. Tenen el suport incondicional dels Estats Units. Els Estats Units han col·locat dos grans portaavions davant les costes del Líban i d'Israel per fer front a qualsevol amenaça que pugui sortir de Hezbollah, per dissuadir també a l'Iran d'entrar, diguem-ne, en guerra amb l'enviament de més coets i de més míssils, i aquí, diguem-ne, estem en una situació delicadíssima. Jo crec que afrontem un moment crític per Europa i pel món també, no? Potser el més crític des de la caiguda del mur de Berlín, no? Perquè no hem d'oblidar que hi ha una guerra també a Europa, a Ucraïna, que tenim a Rússia, que aquest, Rússia també està molt implicada en Iran. Vull dir que el perill és enorme, si això no es pot contenir.
Clar, veiem altres actors, diríem, amb menys potencial, com els rebels al Iemen, petites guerrilles a Síria, Iraq, però tot això queda molt supeditat al que acabi fent Iran, Hezbollah. Anem a Gaza. Pareix, doncs, que les últimes notícies és que Israel ha aconseguit arribar a la mar, per tant, Israel ha tancat, ha dividit, diríem, de forma efectiva el nord i el sud de la franja de Gaza, i el que diuen els analistes, o el que diu el propi exèrcit, és que ara començarà l'ofensiva a Ciutat de Gaza, que és allà on Hamas és més forta, on tenen la major part del seu arsenal, on hi ha el major nombre de militants. Aquesta arribada fins a la Ciutat de Gaza, que ara tenen envoltada, ja ha causat la mort de més de 2 dotzenes de soldats. Aquí el tema no és si Israel podrà derrotar Hamas o no, que això es dona per descomptat, és el cost, diríem, en vides, no?, de l'exèrcit israelià.
Sí. A veure, ara Israel està a punt d'entrar, d'endinsar-se en una guerra urbana, una guerra de guerrilles amb una trama urbana, de carrers estrets amb edificis molt alts. La ciutat de Gaza és una ciutat d'una grandíssima densitat de població. Això vol dir que estaràs, diguem-ne, a mans d'un enemic que coneix perfectament cada cantonada, que està amagat sota terra, amb una red de túnels que sembla un metro, una red de túnels que són desenes o potser fins i tot centenars de quilòmetres. Dintre d'aquests túnels, doncs, hi ha magatzems per les armes, hi ha espais per amagatzemar, diguem-ne, que viures, combustible, etc. Vull dir-te que un món subterrani que Israel haurà d'entrar, els soldats israelians hauran de baixar aquest soterrani, aquesta xarxa de túnels, i anar liquidant els milicians, els guerrillers de Hamas, i això és complicadíssim. I, evidentment, suposa un risc enorme per a les tropes israelianes. I està per veure que com ho duran a terme. Jo crec que serà molt a poc, amb molta cura, per minimitzar les baixes, però estaran combatent en un territori molt hostil i de molt difícil solució, perquè encara que acabin matant els caps de Hamas, tu no pots sotmetre a una societat, tu no pots sotmetre a un poble que està vivint en una presó d'aire lliure, que això és Gaza, són 2,3 milions d'habitants, i en punt acabin els israelians matant els líders de Hamas, altres ocuparan el seu lloc. I aquest és el drama, aquest és el grandíssim drama, que l'operació militar que ara estem veient no portarà la pau.
Uh-huh. Paral·lelament, a la franja de Gaza, al West Bank, a Cisjordània, estem veient una intensificació també de les hostilitats, en aquest cas, sobretot perpetrada pels colons, en aquest cas il·legals, israelians, colons jueus, en terres, doncs, palestines, a Cisjordània, que estan duent a terme pogroms, estan duent a terme atacs a ciutadans palestins, en una zona que està més o menys tranquil·la, i clar, no s'entén massa que quan tu parles de Hamas, quan a Cisjordània, doncs, el Fatah, diríem, ha renunciat a la via armada i tal, doncs que Israel també pareix, doncs, que permeti que s'obri un front allà.
Sí, a veure, l'ocupació dels territoris palestins a Cisjordània dura des de l'any 1967. Portem 56 anys d'ocupació militar d'un territori que és palestí, que Nacions Unides i el dret internacional considera que és palestí. En aquest territori, els israelians han estat construint de manera permanent, constant, colònies, assentaments, és a dir, estan colonitzant aquest territori. Avui en dia hi ha uns 300 assentaments, que són com pobles disseminats per aquest territori, on viuen en aquests assentaments unes 700.000 persones, colons israelians, que tenen una visió messiànica del futur. Tu abans parlaves de la Bíblia, doncs ells consideren que aquesta terra de Cisjordània, que es diuen Judea i Samària, és una terra, part de la terra promesa que Déu es va donar al poble jueu. I amb aquesta base bíblica de l'Antic Testament i més enllà, doncs estan duent a terme aquesta colonització. I això que comporta? Doncs comporta que les autoritats palestines, que gestionen una part molt petita d'aquest territori, doncs tenen les mans lligades, i són els colons, que van armats, amb l'exèrcit israelià, que també evidentment va molt armat, els que estan imposant una llei draconiana que impideix el desenvolupament de qualsevol vida civil palestina.
Molt bé, ja per anar acabant, Xavier, clar, el món musulmà, tot el món, i més sabem doncs, que Palestina aixeca doncs, moltes sensibilitats, més que altres conflictes, perquè la gent doncs, no ha reaccionat, per exemple, al genocidi de musulmans a Birmània, a Myanmar, o tampoc ha reaccionat a la mort doncs, de musulmans doncs, al Iemen en els últims anys. Però, en canvi, en Palestina, de seguida, les sensibilitats estan a flor de pell. Jo et volia preguntar, un cop havíem derrotat les forces d'Occident i també les pròpies forces musulmanes a l'ISIS i pareixia que l'amenaça de l'integrisme, del fonamentalisme islàmic del terror o forces militars d'arrel islàmica musulmana estaven una miqueta apagades. Però clar, ara estem veient tota aquesta població està veient com en 3 setmanes s'han matat 4.000 nens. 4.000 nens a la franja de Gaza. Ningú dubta del... Ja no cal anar a l'inici del conflicte de la història, però ningú dubta del dret d'Israel a defensar-se. Però com es pot justificar la mort de 4.000 nens en 3 setmanes? I tu creus que pot haver-hi, de nou, nous atemptats de caràcter d'arrel islamista al món arran doncs, d'aquesta situació palestina?
Sí, sens joc a dubte. Jo crec que hi ha molta població radicalitzada, potser, no? que s'ha de mirar, i sobretot potser Europa està molt vigilat, però altres països, sobretot de l'Orient Mitjà, pot haver-hi aquesta mena d'atemptats també de caire islamista. I és un risc molt alt, no? Però tens raó en el sentit que l'operació militar, aquesta ofensiva militar, aquest càstig col·lectiu que Israel està imposant al poble palestí, no s'hauria d'evitar. Jo crec que l'urgent és imposar un alto al foc, una treva, no? Encara que Hamas surti beneficiat, i per això els israelians no volen aturar ara el foc, però s'ha d'aturar per preservar la vida d'aquesta població civil, que és innocent i que des del 2007 està sotmesa a la tirania del terrorisme de Hamas. Hamas és un moviment islamista, és un moviment que no reconeix la dona fora del paper que li dona el Corà, que no reconeix els col·lectius LGTBI, etc., no? I que té la voluntat d'exterminar a tots els jueus i d'acabar amb l'estat d'Israel. Doncs la població de Gaza viu sota això. La gran majoria de la població de Gaza vol viure en pau, però tampoc vol viure en un territori que està, diguem-ne, ballat, que és una presó, com deia abans, a l'aire lliure, no? I la tàctica militar israeliana no ajudarà aquesta gent, no l'ajudarà. Per què? Perquè si Israel diu que aquesta gent són els de Hamas, són terroristes, el que cal és una estratègia antiterrorista. I què és una estratègia antiterrorista? Doncs distingir molt bé qui és la persona civil de qui és un militant de Hamas. anar a pel militant, anar a pel terrorista, i al mateix temps buscar una solució política, que la societat, que creu que la violència és l'única via que tenen per defensar el seu dret a l'autodeterminació i la consecució d'un estat, doncs vegi que hi ha una solució també política. Però aquesta esperança no s'ha obert, no? I per això aquesta estratègia militar israeliana és, jo crec que és tan dolorosa i és tan negativa pel propi Israel, perquè Israel cada vegada que augmenta el número de civils morts a Gaza, Israel perd més pes, perd més legitimitat i guanya molts més enemics.
Molt bé. Parlant d'aquests enemics, ja acabem, Xavier Mas de Xeixàs, a part dels actors regionals, Rússia doncs està fent algunes declaracions dient que el dret d'Israel defensar-se com ho està fent no existeix. Erdogan, també ho hem de llegir en clau interna, ha pujat també molt els decibels, i diríem el to de les seves proclames recentment. Hi ha possibilitat que això acabi esdevenint un conflicte doncs, que països que en la zona doncs, no han lluitat els últims, diríem, 100 anys, ho tornin a fer?
Sí, sí, jo crec que no podem descartar res, perquè també dèiem que Rússia mai invadiria Ucraïna i va invadir Ucraïna. Jo crec que no podem descartar que tornem aquestes guerres del passat, aquestes guerres que consideraven ja superades per sempre, que és l'ocupació territorial d'un territori amb tancs, amb artilleria, amb bombardejos aeris, aquesta mena de guerra, no? Consideraven que podria haver estat ja superada, sobretot a Europa i a l'Orient Mitjà, doncs no, aquí estem, com si fos el segle XX, encara que ja estem molt endinsats en el segle XXI, i aquest perill de que ens afecti a tots, perquè el que passa en un racó del món afecta l'altre racó del món. Això ho tenim claríssim en la globalització, i si puja el pou del petroli, doncs ja veurem, etcètera, etcètera. Abans parlàvem del risc del terrorisme. O sigui que hem d'estar molt, molt curosos i molt atents, perquè jo crec que tot té possibilitats d'empitjorar encara més.
Moltíssimes gràcies, Xavier Mas de Xeixàs, una vegada més per doncs fer-nos un foradet aquí per la Ràdio Pública a Balear, aquí a les Pitiuses. Gràcies i molt bon dia. Et seguirem llegint.
Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, 11, 14, 6, 14, res, dos minuts i fem porra! 971 32 30 04 30 04 971 32 32 77. Això és una Courtney Barnett des d'Austràlia, la millor rockera en femení que ha sortit els últims 10 anys. Escolteu aquesta cançó i digueu-me el què.